April in Paris.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Ferran Pereira et convida a escoltar bon jazz. Al voltant de la mitjanit.
Just a l'equador del cap de setmana, tombant el dissabte cap al diumenge, al voltant de la mitjanit, el jazz governa a les zones de IB3 Ràdio. Bon vespre i benvinguts. Vos saludem altra vegada a aquestes hores de la matinada amb tota la intenció d'endinsar-nos en les síncopes del jazz. A les Blue Notes, que avui durem d'un costat cap a l'altre degut a la versatilitat del nostre convidat que ens acompanyarà. Hi haurà moments en els quals estarem més a prop del flamenc, tal vegada altres de la creació clàssica, però no deixarem de costat, de fet, serà la pedra filosofal que ho uneixi tot, el jazz. Salutacions de qui vos parla i acompanyarà fins la una Ferran Pereira, d'Alberto Guillén, a la realització tècnica, i també d'Antoni Cuenca, baixista, compositor i arranjador. De tot en tindrem una bona mostra al llarg del programa. A la primera part sentirem el contrabaixista nord-americà John Patitucci i a l'italià Enzo Pietropaoli. Després, a la selecció que ens ha preparat Toni Cuenca, Johnny Mitchell amb Charles Mingus, Mike Davis, Weather Report i Eddie Daniels. I a la tercera part, com ja sabeu, música del nostre convidat. Un programa regit avui per la heterodòxia. Hi sou tots, idò, comencem.
Thank you.
No sé si ens toca a nosaltres o no dir si el que acabem de sentir és jazz o no. Primer tal vegada hauríem de començar a postular que entenem per jazz. Però no vos preocupeu, no és la nostra intenció posar portes al camp i molt menys amb una música tan viva i evolutiva com aquesta, nascuda ja mestissa i que no s'ha aturat mai de demostrar el gran poder de germanar que tresora. Era John Patitucci, amb una composició pròpia que donava títol a l'àlbum enregistrat a mitjans del 90, Mixtura Fina. Toni, bon vespre, benvingut.
Què tal, Fran?
Què en penses tu d'aquest heterodoxia?
Jo m'encanta. Diria que jazz, entenc per jazz molt més abans de tot això, fins i tot quan toco, que he tocat Beethoven, ho veig també amb uns ulls de, i amb unes orelles jazzístiques.
Jo ara hauria de dir el que dic sempre, quan dius Beethoven jo me'n vaig anar amb Bach sempre. Jo sempre dic que en Bach seria un músic de
tal
jazz.
Tal vegada hauria d'haver dit en Bach, sí senyor.
Bé, i d'en John Patitucci, un baixista i contrabaixista d'origen italià, nat a Brooklyn, a Nova York, que junta amb Anthony Jackson ha estat un dels màxims responsables de difondre el baix de sis cordes. L'altre és el senyor que tenim aquí, ja en parlarem després. Corea l'escollí per l'Electric Band. Passarem a un italià d'origen i de naixement. Ho va fer a Gènova en 1955, Ennio Pietrapaoli, un músic que prové de la música clàssica i que després de fer costat a grans del jazz com a Chet Baker, Lester Bowie, Enrico Rava, Michael Bricker, Richard Galliano, en fi, Pat Metheny o John Scofield, s'ha dedicat en aquesta música. Bé, aquest és el seu quartet amb Fulvio Sigurta, perdó, la trompa, Julian Macciariello al piano, Alessandro Paternesi a la bateria, i aquesta és la seva música, Elliptical Song. Thank you.
al voltant de la mitjanit amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Passió per la mar. Un programa per saber tot allò que passa en les aigües de les illes. Tant si ets un entès com novell, tens el teu lloc, sempre i quan siguis una apassionada per la mar. Enrola't a Passió per la mar. Diumenge a les 9 del matí amb Pedro Guasp i Laura Marquès. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al voltant de la mitjanit. Jazz amb Ferran Pereira. Dissabte a mitjanit a IB3 Ràdio.
Aquí estem, a IB3, al voltant de la mitjanit, en companyia d'Antoni Cuenca, un dels grans músics dels que podem gaudir per aquestes latituds, amb tot el seu eclecticisme que començarem, espero que entendre, en aquesta primera selecció playlist que ens ha preparat. El que jo he fet ha estat únic i exclusivament, no diré posar ordre, sinó posar-los un davant o un darrere l'altre. M'he permès el caprici de començar amb Joni Mitchell, tal vegada per allò de la cavallerositat.
Bueno,
Què sentirem per començar, Ido?
Bueno, sentirem un tema meravellós de la Joni Mitchell amb el Jaco, que jo crec que va ser un dels temes que me va impactar molt, de la manera que en Jaco es va introduir amb la Joni Mitchell i va saber acompanyar d'una manera tan elegant i tan especial, i també posar allò que feia en Jaco també, no? Acompanyar melòdicament, tenir tot aquest lirisme que ens va ensenyar, respectant molt la veu i el concepte de la cançó, no? Tot aquest àlbum dedicat a en Mingus, crec que és una preciositat, és un dels discos que m'agrada molt i que segueix escoltant i que han quedat escrits per tota la vida.
Na Joni Mitchell, tal vegada una de les més jazzistes de tota aquella fornada del folk,
sí,
californià.
Exacte,
no?
sí.
I el que sentirem és molt distint del que normalment ha fet la Joni Mitchell.
Sí, jo crec que aquí la Joni Mitchell també va donar una passa cap al món jazzístic, fusió, i es va també adaptar molt bé a lo que era la corrent que estava bullint i que estava passant en aquell moment, no?
I d'on va sentir aquest God Must Be a Boogeyman.
Exacte.
Getting himself betrayed in the plan, the divine plan. God must be a boogeyman.
God must be a boogeyman.
One so sweet, so he lets people into his innermost sacred temple. Blind faith to
care, blind rage to kill. Why do you let them talk them down to cheap work and cheap thrills? In the plan, oh, the insulting plan, God must be a boogeyman. Which would it be, Mingus 1 or 2 or 3? Which one do you think he'd want the world to see? Well, world opinion's not a lot of help when a man's only trying to find out how to feel about himself. In the plan, oh, the cockeyed plan, God must be a boogeyman.
God must be a boogeyman.
He is three.
God Must Be a Boogeyman. Aquest tema el trobem a l'àlbum titulat Mingus, crec que és el desè àlbum d'estudi de la Joni Mitchell, i que compta amb la col·laboració, com estava comentant en Toni, d'en Jaco Pastorius. Després parlarem d'en Pastorius perquè tenim més oportunitat de sentir-lo encara, sí, en el programa d'avui. Aprofitem que hem esmentat Mingus, un gran músic, Mingus, no?
Sí, sí, Mingus també jo crec que en el món del contrabaix, bueno, i de la composició també ha estat també un dels músics que ens ha afectat a tots els contrabaixistes i ha marcat molt també una pauta de com tocar el contrabaix i de com acompanyar, sobretot el, recordo, no sé, el Moanin, per exemple, d'ell amb Big Band, que és brutal de quina manera se pot tirar endavant una Big Band amb la possessió del contrabaix. Això ho tenia en Mingus i crec que ha estat també una figura important per a tots els contrabaixistes.
Un gran inconformista, a més, a tots els vessants, no?
Sí, sí, jo crec que sí. La manera de... també la manera d'escriure d'ell ha estat molt ficant el peu més enfora de lo que normalment s'estava fent, i això m'agrada. Jo crec que sempre està bé treure una mica, sortir d'allà on estàs, inconformisme per cercar noves tendències, noves coses, i és important.
Un poc també espitjat per aquest caràcter que tenia d'estar en defensa sempre de lo que eren els drets dels més...
Sí.
El més indefensos, que Harlem era, dir, els drets dels negres, de qualsevol
totalment
manera.
Totalment, sí.
Un músic que havia arribat a dalt de tot, i hi ha fotografies de quan el van treure fora del, sí, petit garatge que tenia llogat, bé, no contarem la vida mirada de ningú, sí, necessitaríem molts de programes per fer-ho. Anem amb una altra meravella que ens has preparat, que reflecteix per a mi la sensibilitat, la delicadesa d'un dels més grans trompetistes, com és Miles Davis, no?
Sí. Miles és, jo crec que és la com diria, és el referent de com s'ha de tocar una melodia, de com s'ha de dir molt amb poc, i bueno, i després ha estat el músic que ens ha impregnat a tots també d'una manera molt molt directa, amb la seva la filosofia de com tocar, de com dir les coses. Miles és el gran capo del jazz, evidentment.
A més, aquest tema que ens proposes, que es treu del Quinta of Blue, un dels discs d'avançadilla de lo que seria el cool jazz.
El cool jazz, sí, jo crec que sí. Aquest disc també és un disc que crec que també que tothom estima molt. I, bueno, en aquest disc crec que hi ha el Suguat, hi ha més temes que són fantàstics, però jo volia remarcar una mica aquest perquè sembla que és un tema que harmònicament m'agrada molt, que el tio expressa d'una manera molt, molt elegant i la composició, la veritat és que sempre ha estat un tema que m'ha agradat. Ho hem fet de moltes maneres, aquest tema em recordo que el tocàvem amb el Molly Duncan, el saxofonista de la Average Wet Band, i el fèiem mig funky, mig... És un tema que, per tal com està fet, es presta a fer moltes lectures d'aquest tema.
Bé, dona'm amb una de les dues úniques balades que hi ha en Kind of Blue.
Sí.
És aquest Blue in Green.
Thank you.
Sensacional aquest Blue in Green d'un àlbum mític de Miles Davis. El signava precisament en aquesta època, entre el mes de març i abril, però del 1959, els estudis de la Columbia a Nova York, Kind of Blue. Concretament, en aquesta peça l'acompanyava en John Coltrane al saxotenor, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabaix i Jimmy Cobb a la bateria. Hem de dir que en aquest àlbum també hi havia Canola Anderley, un altre fora
de sèrie
i Wynton Kelly al piano. Bé, si ara comentés que el que ve ara és un dels pares del jazz rock, segurament esperaríem una altra cosa diferent del que sentirem, no, Toni?
Sí, sí. Jo crec que en aquest, o sigui, el que ens va proposar aquesta formació que ara sentirem va ser un canvi de direcció i una manera, el que crec que ha estat, humildament ho dic, de la meva filosofia de la música, perquè penso que les influències que te poden venir de diferents estils i tot això és molt important a l'hora de crear la teva versió musical, i aquest grup ho va demostrar i ho va posar damunt de l'escenari i va fer uns discos que ens va deixar però de tots bocabadats, perquè evidentment tenien aquest muntatge tan variopint, tan, és que podíem pegar de rock, podíem pegar de jazz, podíem pegar de clàssic, podíem pegar d'electrònics, podíem pegar de latin, ho tenien tot, amb un missatge contundent i molt sòlid i amb una formació musicalment cada un d'ells brutal.
La llàstima és que el baixista duràs tan poc, sí. No en el grup, sinó en el terreny del viu.
Sí, sí, la llàstima és que el baixista, que evidentment era, tal vegada no dic que era el millor del grup, però sí que era un geni, un tipus que tenia molt clar el que era el baix, i ens va dir, mira, ara el baix s'ha de tocar així, i va canviar la manera de tocar el baix, i va demostrar que el baix tenia una presència importantíssima davant, tocant melodies i expressant coses que fins en aquest moment no havia passat, no? I és una làstima, sí, perquè m'agradaria sentir en aquest tio ara, tocant ara.
Bé, estem parlant, si no ho hem endevinat, d'en Jaco Pastorius i de Quader Report.
Oh, i tant.
Un dels que va continuar més aquesta apertura cap a les noves, trencant tots els lligams, va ser en Joe Zawinul, de fet fent molta cosa, música ètnica
africana,
d'alguna manera. En Wayne Shorter s'ha mantingut més també d'una forma molt, molt lliure, fent mantenint un quartet realment de lo més interessant que hem pogut sentir. Tu saps l'anècdota del Jaco Pastorius quan es va presentar a Nova York en Zawinul?
No, a veure...
Estava Zawinul a un...
M'han explicat moltes d'ell.
A un club, abans de muntar el Weather Report, el Jaco Pastorius va i li dona una targeta a Zawinul i li diu, escolta, sóc el millor baixista del món. I l'endemà li va portar unes cintes que tenia i això. L'endemà Zawinul el crida i li diu, escolta, ets el millor baixista del món, vine a tocar amb nosaltres. Idò, ara el nostre tècnic ens posarà aquest tema de A Remark You Made. Thank you. impressionant.
Boníssim, boníssim. Ara sentia, bueno, aquesta peça sempre em dona la impressió de que és com una peça barroca transportada en el temps a dies d'avui, no? Perquè té aquest muntatge harmònic que sembla que sigui com una peça del barroc. I després també, no sé, la manera, no sé on va trobar el tio, el Jaco, aquesta idea tan clara de posar el baix amb aquesta melodia i no sé, va ser un il·luminat en aquest moment, no? I ens va demostrar que hi havia una altra manera de tocar el baix.
Ja que parlaves de barroc, anem ara amb una de les referències tal vegada que ens atracarà més a la música clàssica. Concert de saxofon i orquestra de jazz.
Sí.
Què ens contes de Neddy Daniels?
Bueno, Neddy Daniels jo crec que és un dels músics virtuosos més potents que han sortit del segle passat i d'ara, que ha sabut combinar, jo crec que aquestes dues disciplines tan importants com és la música clàssica i el jazz, la improvisació, i al mateix temps tenir aquesta versatilitat i aquesta tècnica tan impressionant com per poder tocar el clarinet d'una manera tan virtuosa. I m'agrada sentir-lo i crec que és una bona referència, perquè molt del que està passant ara a nivell de conservatoris, escoles i músics de clàssic crec que estan en la línia de lo que fa Neddy Daniels, en el sentit de que molt de músics clàssics volen ser improvisadors, molt d'improvisadors volen tocar a nivell concerto amb aquesta disciplina d'interpretació, i jo crec que Neddy Daniels és un bon exemple de per on han d'anar els tirs, i que arribar a una qualitat tècnica com la que ell té, amb una capacitat d'expressió i de comunicació amb l'instrument brutal, i després volar com vola a nivell d'improvisació, és el màxim que se pot demanar a un músic.
Jo abans m'he equivocat, he dit concert per saxo
i és de clarinet.
Bueno,
però ell és un gran, tu saps que és un gran saxofonista, sí. I el toca de meravella. Fins i tot té concerts que el tio comença tocant una obertura clàssica i després acaba tocant el saxo amb un trio de jazz, o sigui que ho combina tot.
Bé, idò, per tancar aquesta segona part del programa, anem amb Neddy Daniels.
al voltant de la mitjanit amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 7 del capvespre.
Al voltant de la mitjanit, jazz amb Ferran Pereira. Dissabte a mitjanit, a IB3 Ràdio.
Bé, arriba el moment de presentar un poc la teva música, Toni. Crec que sentirem Toni Cuenca, baixista, Toni Cuenca, director d'orquestra, Toni Cuenca, arranjador.
Sí, bueno, un compendi de tot això, no sé si... No sé si és massa cosa, massa... massa.
El que és cert és que no hem tingut temps ni siquiera, ni tan siquiera, de posar una petita mostra de tota la feina que fas. Ens queden moltes coses a fora,
bueno,
i molt interessants.
Ja, no? Ja ens trobarem més vegades, evidentment.
Ja que estàvem escoltant una orquestra, si et sembla, podríem començar amb una intro teva feta per un tema del Marial Molt Bonet amb l'orquestra, no?
M'encanta, sí, sí.
Bé, ja he advertit al començament del programa que seria una edició un poc atípica, que travessaríem les línies marcades per al jazz, però sí. Si volen conèixer un poc la teva personalitat polièdrica, no ens queda altra
cosa. No ens queda més remei, sí.
Quina va ser la teva feina amb el que he començat a sentir?
Pues la d'escriure tot el que has sentit, perquè recordo que em va trucar la Maria demà i em va dir, mira Toni, m'agradaria fer un disc amb orquestra i hem fet una tria de temes i tal, però has d'escriure tot el que és l'orquestra i tal, fer uns arranjaments i i amb data, perquè ho volem estrenar, no, no me'n recordo quan va ser, però teníem tres concerts seguits al Palau de la Música amb l'orquestra. Va ser un encàrrec de l'orquestra del Vallès.
Sí.
Aleshores, bueno, per jo va ser un plaer i va ser un, tot un orgull que la Maria de Mar Bonet, que és una de les veus que jo m'encanten, de veritat, que em demanés això, i em vaig posar fil a l'agulla tot d'una, i bueno, li vaig dir: mira, Maria de Mar, jo ho faré, però deixa'm que el llapis vagi suelto, que vagi tot sol, perquè la teva música m'agrada molt, però... la veritat és que portar l'orquestra a tots aquests ritmes ètnics i tot això em donava moltes idees, i no sé, anava com loco pensant en moltes històries que podia fer i combinacions d'instruments ètnics, i l'orquestra posar-la en clau també d'aquests semitons i cromatismes àrabs. La veritat és que, bueno, estava molt emocionat amb tot aquell treball, i bueno, i vam fer un treball de moltes hores i de molta feina, però de molta satisfacció també.
Jo et vaig disfrutar molt amb el baix sobre l'escenari, però tinc la sensació que de cada vegada disfrutes més en les partitures.
Sí, sí, evidentment que sí, sí. Jo crec que escriure una cosa i que te la pugui interpretar una orquestra, això és un valor molt important. O sigui, com et diria, estic segur que hi ha compositors i hi ha gent que escriu molt bé, molt millor que jo, 40.000, però tenir l'oportunitat de que te l'estrenin, de que jo amb això he de donar gràcies sempre, perquè n'he fet molt d'arranjaments, he composat moltes coses per orquestra, i sempre que toco una porta m'obren la porta i em diuen: sí, sí, Toni, ostres, molt maco. I amb això la veritat és que, ja t'he dit, que estic molt agraït, i és un plaer, perquè és com, no sé, com tot allò que tu has somiat, pues de repente ho posen davant i ho veus tot a puesto, i és molt agradable.
Bé, hem de dir que també en Toni ha fet arranjaments per en Jaume Anglada, per exemple, Conxa Buica, a part d'acompanyar-la fa un any, no?, la gira de l'estiu passat.
Encara tenim concerts.
Encara
farem concerts a Turquia, a Noruega, bueno, diferents...
Bé, anem ara un poquet més enrere amb el temps, i amb un guitarrista també d'aquí de la terra, Andreu Galmés.
Bueno, l'Andreu és un guitarrista que sempre em truca i em convida a tocar amb ell, i la veritat és que fa molts anys que el conec, i també un tio molt inquiet i amb ganes de compondre i de fer coses, i em va convidar a tocar amb un disc, i la veritat, i el varen fer a casa meva. A més, jo a casa tinc un petit estudi, i em va dir: mira, Toni, ens fiquem a l'estudi i anem provant coses i anem mirant temes i tal, i enregistrem, i el que ens agradi quedarà. I bueno, em va donar l'oportunitat de tocar una mica el contrabaix, el baix, el fretless, també el sense trast, una mica una combinació de tot el que jo faig, i em va deixar tocar molt bé, molt, amb temes d'ell molt macos, i no sé quant de discs té, però crec que té 3 o 4 discos.
Sí, 4 discos, sí.
És un tio que crec que és molt a tenir en consideració dins el que és el mercat d'aquí de nostre.
Esperem que aviat el tinguem també aquí en el programa.
Molt bé.
Escoltarem, no sé si enregistràveu a prop de Nadal o no, el disc es va dir desembre.
Desembre, i... ja no me'n recordo.
I sentirem Calitja.
Thank you.
Això no és Pat Metheny i Charlie Hayden, quasi podria ser,
però ja m'agradaria.
Feia molt de temps que no sentia aquest tema, me sembla genial.
És un tema molt maco i la veritat és que aquí Andreu va fer un tema preciós i també jo crec que és un petit homenatge també per la meva part, ho dic pensant molt en aquest disco que va fer Brad Sykes amb Pat Metheny, amb el Jaco, on va també fer temes, pues, el millor que anaven amb aquest caire, uh-huh. I que quan vàrem enregistrar aquest tema me va recordar molt aquest disc, que per mi és un dels grans discos d'en Pat Metheny.
Mira, no hem seleccionat res explícitament de Jaco Pastorius, però de qualsevol manera ha estat revoletejant sobre el nostre programa. Sí. Sempre està present, no?
Sí.
Fantàstic. Bé, els nostres oients no ho saben, però a part de que jo personalment ja he començat a tatxar bastantes coses de la llista abans de venir aquí, durant el programa he hagut d'anar tatxant moltes altres coses de la llista, perquè el temps és finit, lamentablement, reclamant moltes més hores, però és el que tenim.
És així.
Ara ens acomiadarem amb pràcticament el darrer que has fet, no? Darrer que has enregistrat.
Sí, mira, aquest disco, aquest disco és, per mi és un goig i estic molt content d'haver participat en aquest disc, perquè hauria de pegar un bot ara de 30 i pico d'anys, quan jo estava visquent a Barcelona i començava a fer els primers camins de tocant amb grups i tal de fusió. En aquella època el grup Iceberg eren capos, sí, sí, eren super en el panorama musical català, i jo anava darrere d'ells a escoltar-los i em semblaven tios molt, molt bons músics i eren un referent molt important. Després de tant de temps i de conèixer el Max i tal, i de tenir moments de, fins i tot de tocar amb ell en algun moment, en alguna jam session, mai hagués pensat que el Max em truqués i em digués: bueno, Toni, mira, ens agradaria tocar, que vinguessis a tocar a nosaltres i el millor fins i tot enregistrar un disc. Uh-huh. Després de 30 i pico d'anys ens trobem fent Max Sunyer Trio, que n'ha fet un parell de discos amb Max Sunyer.
Sí.
I en aquest disc, la veritat, compartint la bateria amb el Dan Arisa, fill del Santi, que també és un supermúsic, un gran tipus, que toca la bateria fenomenal, i amb una visió de lo que ha de ser enregistrar un disco, com diria pura i gena de tocar, i el que toques queda. I doncs, vinga, anem a tocar el millor que sapiguem nosaltres.
Orgànic 100%.
Orgànic 100%. I ho hem fet així, hem estat 21 dies ficats a l'estudi i ensenyant i ficant, bueno, i mirant de tocar el millor possible el seu repertori, que no és fàcil de tocar. I ha estat un disco, una meravella, de veritat.
Bé, i doncs per acabar el programa d'avui en farem un tast, esperem tenir el Max aquí que ens presenti
molt aviat,
el disc,
sí.
Molt aviat, serà fantàstic. Toni, molt agraït que hagis
moltes gràcies,
estat
Ferran, per convidar-me, gràcies a tots.
Estimats oients, dins una setmana en tindrem molt més, ja ho sabeu, al voltant de la mitjanit. Bona nit.